On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Xerrem, escoltem, fem filosofia, resolem misteris i vivim aventures. Bon dia, menuts. El poder de la imaginació.
Els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous, escolta aquesta música, vol dir que comença el Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tenim dues convidades que demostren una mica allò que en diuen el talent santcugatenc, que molta gent creu que no existeix, i jo penso que sí, jo penso que sí. I ens ho explicaran, ens ho explicaran. Però abans... la homilia de Molta Comèdia. Avui, dones a l'escenari. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. El proper diumenge, dia 8, es commemora el Dia Mundial o Dia Internacional de la Dona, que de les dues maneres es coneix. Instaurat per l'Organització de les Nacions Unides, o sigui la ONU, l'any 1977. Abans d'aquest acord mundial s'havia celebrat en països, diguem-ne, avançats socialment. En els primers anys del segle XX, el Dia Mundial de la Dona Treballadora, i es va escollir el dia 8 de març per recordar treballadores del tèxtil que van morir cremades dins de la fàbrica Cotton als Estats Units d'Amèrica. L'any 1857. Tancades. Sembla que expressament després d'haver fet una vaga. Aquest programa, doncs, té dues convidades per ajudar-nos a explicar el món de la dona a l'escenari avui i aquí, i també per expressar el meu desig que de forma progressiva i imparable, sobretot imparable, també en el món de les arts escèniques l'evolució justa i necessària serveixi perquè la condició femenina no limiti o marqui unes funcions restrictives de la seva presència en tots els àmbits. La dona sempre ha estat a l'escenari com a actriu, com a cantant, com a ballarina, però sempre supeditada als homes que dirigien, que escrivien, que composaven, que manegaven les llums, que creaven els decorats, dissenyaven els espais, o sigui que elles eren només, tot i els grans noms que podem recordar històricament, uns elements generalment decoratius i fruit de la creativitat d'homes. Des de fa bastant temps, probablement podríem situar-ho fa 100 anys, la presència de les dones en aspectes que abans eren impensables ha augmentat. I avui podem citar noms de directores, de compositores, de creadores que són famoses mundialment i que a poc, encara potser massa lentament, ocupen els mateixos espais que fins ara només eren reconeguts als homes. Cal, doncs, empènyer tots plegats cap a la consecució d'una presència més normalitzada de les dones en tots els segments de les arts escèniques, buscant en qualsevol cas la qualitat i el rigor, la creativitat i la novetat, prescindint a l'hora de qualificar-ho si és una dona o un home qui ho porta a terme. Perquè penso que precisament aquest, el de les arts escèniques, és un espai propici perquè això es pugui fer d'una manera eficaç, amb una projecció potent i engrescadora. Així ho desitjo, ja ho sabeu, no sóc creient en Déu, però així ho demano. Amén. Estem escoltant una música que en diuen música antiga grega. I per què? Perquè tenim una convidada, Maria Vancells, benvinguda al programa.
Gràcies, Eduard.
Que el dia 20 de març al Teatre de Mirassol representa un monòleg, això ja és un punt important a considerar, un monòleg, Juicio a una zorra, de Miguel del Arco. I la presentació que es fa d'aquest monòleg, que és Helena de Troia, la vella Helena, de cabells d'or i pell més blanca que la neu, la filla de Zeus, Helena, el joc i la víctima del destí.
Ai, Maria. Esa soy yo, que diu ella.
Explica'ns una mica com va ser que has arribat, tu en aquest cas, a pensar i a representar Juicio a una zorra.
És molt fàcil. Jo faig teatre des de fa anys, ja ho saps, i sempre amb les Xandrines, i molt contenta, però és un repte fer un monòleg que jo tinc de fa molts anys, molts. Sempre la meva il·lusió havia sigut fer 5 hores com Mario, però fa 2 anys i mig, quasi 3, vaig veure a Barcelona aquesta obra interpretada per la gran Carmen Machi, i recordo estar l'hora i poquet que dura l'obra embarassada, enamorada, i dient, jo vull fer això. Jo vull estar allà. Jo vull ser la Helena de Troia. I aquí estic. No sé si seré una bona Helena, però seré la Helena de Troia.
Home, tenir, com dius tu, una visió de Carmen Machi actuant a l'escenari, omplint l'escenari.
Espectacular.
Com ho fa. Jo estic convençut que el Teatre de Mirassol ens passarà una cosa similar.
Espero, m'agradaria molt, sí.
Tu abans has comentat que la teva participació amb el grup Les Xandrines, o sigui, el grup Les Xandrines que ja té 12 anys...
I 15 també.
15 anys de...
El Xandrines és des de 2009, sí.
Des de 2009.
El Xandrines és 2009.
Va fer Les Cunyades, va ser una obra extraordinària, va tenir molt èxit, va funcionar molt bé, éreu 14 actrius a l'escenari, era un espectacle planíssim.
Molta energia hi havia
allà. Molta energia, exactament. Sí. Durant aquests anys heu anat fent moltes coses, un grup més reduït.
Sí.
Hi ha una tendència potser del grup a una certa comicitat, una certa...
Sí, nosaltres l'eslògan de Les Xandrines és fem teatre per passar-ho bé, el públic i nosaltres. I llavors acostumem a fer sempre obres amb una amb clau d'humor i també tocant temes de dones, però sempre amb clau d'humor. La zorra, amb tot el carinyo, no és així. La zorra és molt sèria i és un altre tipus de teatre molt diferent.
Explica'ns què és la zorra perquè els oients puguin dir vull anar a veure aquesta obra.
Mira, jo crec que té un valor molt important i més en les dates que estem, perquè l'Helena de Troia és un personatge que ha passat a la història com una zorra, o sigui, amb despectivo, no per su intel·ligència, no? I per què? Perquè aquesta dona que... era hija de Zeus i que va ser raptada, forçada, violada, o sigui, li van fer de tot, la van casar, des dels 9 anys, que era una mercaderia pura, quan té 22 anyets s'enamora de Paris, que resulta que és un troiano, no és espartano, i decideix seguir el seu cor i enamorar-se. I això provoca una gran guerra que mata milions de persones, no? I ella passa la història, es fa famosa perquè diuen que ella ha provocat aquesta guerra. Però en veritat són els humans, és l'avarícia, és la codícia el que provoca la guerra. No? Si ella només hagués sigut forçada, raptada i violada, no estaríem parlant de l'Helena de Troia. Però ella va tenir el descaro d'enamorar-se i de decidir seguir el seu cor. I això no es perdona.
Que hi ha aquesta història que ha estat explicada fantàsticament, la Ilíada, l'Odissea i Homer, no? I a partir d'aquí... També es diu que, de fet, no va ser real. No, o sigui que situa Troia, sí. Situa Troia a l'actual Turquia, uh-huh. I llavors tenim una situació que és això que deies tu, una dona que està casada, sí, i que, a més sí. a més, l'han casada. I que, sí, a més sí. a més, l'han casada per obtenir uns certs beneficis, sí, sí. des del punt de vista polític.
Total.
I llavors resulta que aquesta dona s'enamora i marxa.
Casada i mal casada, perquè ella explica, no, de que Menelau, que és el seu marit en aquell moment, la tracta molt malament.
Bueno, ho havia tractat com a majoria de marits en
m'imagino
qualsevol cas.
Sí. Uh-huh.
El que passa és que, clar, Helena és la més bella.
És la mujer més hermosa del mundo.
Sí. I aleshores això té un altre caràcter.
Clar, això és mercancia molt cara. I aleshores ella, pel seu pare també, ella és mercancia.
Jo fixa que estem parlant en aquest moment d'una cosa que teòricament va passar fa 3.000 anys uh-huh. i que va estar escrita fa 2.800.
Uh-huh. I aquí estamos. Aquí seguim. Aquí seguim. Sí,
això és el
sí.
que anava a dir.
No només en el món del feminisme, que sí, sinó també en el món de les guerres. Ara jo estava a l'estudi amb els companys parlant del que està passant avui actualment en el nostre Mediterrani, no?, totes les imatges que hem vist aquests dies, i dius, ostres, és que jo em pensava que això ja no passaria, i no, seguim, los humanos seguimos haciendo la guerra, mortales imbéciles, no?, diu la Helena, i és perquè seguim fent les mateixes errades, les mateixes estupideses de fa 3.000 anys, i tot per diners, i per codícia, i per poder.
Clar, Miguel de l'Arco presenta una Helena que surt a l'escenari i es dirigeix al públic,
sí.
demanant...
A l'oblit... que m'olvideis, o sigui, ella demana que... Ella està condenada a l'eternitat, una eternitat de fealdat, per mi insolente acercamiento a la belleza divina, no? El seu pare la castigada. Però ella necessita que el públic la perdoni i la oblidi per poder tornar a ser polvo en el camino. I, bueno, aleshores explica la seva versió dels fets, el que ella ha viscut, la seva infància, la seva adolescència i la seva maduresa, no? I tot el que s'ha mogut per fet de que ella és la mujer més hermosa del món i és una mercancia molt cara perquè és la filla de, bueno, és la filla del rei d'Esparta, no?, de Tindario. És brutal. És brutal.
Quan pensem en això i en aquest pas dels anys que deia jo abans i estem constatant l'actualitat, t'agafa una mica de depressió, no?
Bueno, fa molta ràbia pensar que realment seguim fent les mateixes coses. Les dones, jo no em puc queixar, no sé, quan parlem amb l'Anna, no? Jo no em puc queixar professionalment, no em sento menys tinguda per ser dona, personalment tampoc, tinc la vida que vull, tinc una vida, però jo he viatjat, he conegut molta gent, i no és així. La dona està molt maltractada en molts llocs del món, terriblement tractada, no?
Tu en aquest moment, professionalment, tens una empresa? Està
sí, jo sóc autònoma. Fa 18 anys i estic situada aquí a l'estudi 34.
És a mi manera?
A mi aire.
A mi aire.
A mi aire,
a mi aire.
Sí. A mi aire, que és a mi aire, evidentment, i després és que a mi em diuen Mia, i aleshores a mi em va sortir a Mia Aire.
Ah.
És un joc de paraules.
Molt bé, molt bé. I la teva activitat en aquest moment, des de fa molts anys...
Jo faig disseny gràfic, pàgines web i formació en temes web, també.
Per tant, en aquest sentit, com dius, no et sents
menystinguda. No, perquè jo crec que en el meu àmbit professional val la persona, no si ets home o dona. Altra cosa és que jo estigués treballant per cuenta ajena, o sigui, dins d'empresa. No sé si jo tindria el mateix sou que companys, no ho sé, no t'ho sabria dir, no? Però en el món dels autònoms jo passo pressupost, el client aprova o no, i tiro endavant o no la feina, no hi ha més. Molt poques vegades m'he sentit, molt poquetes, professionalment, menys tinguda per ser dona.
I tornant a l'obra, tu creus que Miguel de l'Arco escriu especialment per Carmen Machi,
sí.
I per dir que fa una composició
sí, per ella,
per ella uh-huh. i tu l'has vist, uh-huh. Per tu estàs dirigida per Roger Cònsol, que és una uh-huh. persona que fa molts anys que, sí. que col·labora amb tu,
sí.
amb Xandrines i amb tu. Uh-huh. I en aquest cas, com ho veu el
jo,
Roger?
Bueno, el Roger ja la gran avantatge, jo crec que no va veure aquesta obra de Carmen Machi i està fent la Helena de Troia que ell vol fer. I a mi m'agrada molt perquè, clar, jo he vist l'altra i sí que, o sigui, jo la Carmen Machi... li poso un 100, no un 10, un 100, no? Però també el fet que el meu director no ho hagi vist vol dir que no està condicionat. I això és molt bonic, també, perquè ell, i a més el Roger, que ja el conec, ja he fet moltes obres amb ell, no? Jo sempre dic que pinta quadros, jo vaig interpretant i ara ho veu així, ara ho veu així, i ho canviem, i els dos diem, no, no, és més bonic així, o sigui, anem construint, és molt bonic.
Té una durada d'una hora i deu?
Jo crec que farà l'hora, encara no ho sabem del tot, però crec que serà una hora i cinc.
I en aquest cas el que hi ha és aquesta descripció de la història que mateixa Helena explica, i de per què ha arribat, o va arribar on va arribar, i per què ella diu, ja en tinc prou, i si us plau...
Si us plau, oblideu-me. Sí.
Molt bé, doncs si et sembla passarem a la nostra convidada, perquè m'agradaria que després, entre les dues, pugueu parlar del que tu fas, i el que fa, doncs, l'Anna Campmany-Duc, que la tenim aquí amb nosaltres. Estic molt contenta que hagis vingut, Anna, perquè penso que tu també ets representativa d'una manera d'enfocar la teva activitat en aquests moments.
Sí.
Ja sé que en tens moltes, o en vols fer moltes.
En vull fer moltes, sí, és veritat.
O diguem que l'Anna Campmany acaba de guanyar un premi amb una cançó de capel·la.
Sí,
no m'equivoco.
Sí.
I va guanyar un premi que havia creat el Orfeo Català.
Sí, el concurs internacional de composició coral de l'Orfeo Català. Sí.
És la primera vegada que et presentes amb un premi?
És la primera cançó que presento, la primera obra que presento premi, o sigui, a concurs. Vaig presentar simultàniament a dos concursos, a un vaig tenir premi i a l'altre no. Bueno, sempre passa, no?, aquestes coses.
Bé, diguem que l'Anna Campmany canta des que és molt petita, segons es comentava abans fora de micro, canta des que tenia 4 mesos.
Sí, bueno, imitava el que cantaven els meus pares, sí, com a curiositat, no? Sí, sí.
I vol dir que tenies sempre, doncs, com a mínim, tenies una capacitat d'oïda, de captar el so i de poder-lo a vegada imitar, en aquest cas, no?
Sí.
La teva activitat ha sigut basada en el cant, per una banda, però també en la composició.
Sí, més d'amagat, entre comilles, perquè ho he fet jugant, no? Per mi, jo des de molt petita he cantat, vaig començar cantant al Cor Infantil de Sant Cugat, per exemple, i he estudiat cant al Conservatori del Liceu, ara he fet màster a Suïssa també. I amb el tema de la composició, des dels 5 anys m'inventava cançons així per diversió, però, diguem, tampoc és que ho hagués dit massa, i no sé per què, simplement no sé si perquè no m'ho creia o no ho sé. I ara, doncs, em vaig animar a presentar alguna cosa a concurs i, bueno, hi ha hagut molta sort i això m'ha donat molta empenta. Ara, bueno, estic començant a treure una mica més aquesta banda, no?, compositiva.
Aquest aspecte compositiu que el tenies una mica, com deies, amagat,
sí.
per què era? Perquè no... No creies que tenia valor o...?
Bueno, sí, simplement no... Jo em sentia jugant a ser compositora, no? I creia en el que feia i m'agradava molt, però no ho sé, no sentia que fos prou bo, no sé com dir-ho. Però, diguem-ne, ara m'ha passat això amb aquest concurs i simultàniament també, per exemple, a Basilea, que he estat estudiant allà, m'han agafat una obra per... Me l'han seleccionat per ser interpretada, a veure si us explica. Hi ha un instrument antic que es diu orquestrion en el Museu de la Música de Basilea.
Sí.
I vaig composar una peça expressament per aquest instrument. Varios alumnes ho van fer. I els hi va agradar molt la meva i la van seleccionar per les visites rutinàries del museu.
Quan hi hagi visites de gent que vagi a veure el museu, s'interpretarà... La teva composició.
Bueno, això té la seva història, o sigui, és una cançó que es diu, bueno, una obra que es diu Error 404.
Sí.
Irònicament, per molts errors que hi han hagut a l'hora de posar-ho a l'instrument, encara no s'ha pogut fer a l'instrument, o sigui, hi han hagut un munt de professionals pel mig intentar-ho solucionar,
sí.
I sempre sortia algun error nou, és com la peça embruixada, que en diuen allà. Però, bueno, finalment s'ha pogut fer amb un altre instrument, i també, bueno, es va fer a la nit de museus de Basel i la tenen allà també per sempre que ensenyen aquest instrument, que és l'arxiòrgano. Sempre són noms així que semblen de ciència-ficció, no? Però pues, la tenen allà i, diguem, són els dos, entre comilles, èxits que he tingut així simultanis i que m'han donat empenta i m'han fet sortir altres projectes de composició que fins ara no n'havia tingut masses.
Des del punt de vista de cantant, com deies, vas començar amb el Cor Infantil.
Sí.
Suposo que devia ser amb l'Oriol Castanyer.
Amb l'Oriol Castanyer i l'Elisenda Carrasco.
Elisenda Carrasco, exactament.
Exacte.
Vas començar allà, després vas passar al cor de l'Orfeó Català?
Bueno, a l'Orfeó Català pròpiament no hi he cantat mai. Estic ara en el cor de cambra del Palau de la Música.
El cor de cambra.
Exacte, bueno, que són la mateixa casa, no?
Sí.
Bueno, he anat passant per cors, he estat al Cor Jove Nacional de Catalunya, sí. I, bueno, i ara estic també dels 4 últims anys al Cor Jove Mundial.
Uh-huh. O sigui, tu, de fet, durant molt temps has estat integrada en cors,
sí,
però a la vegada, des de fa no massa temps, però també has començat a fer concerts com a solista.
Bueno, de fet, vaig tenir molta sort perquè la meva primera actuació solista va ser al Liceu als 15 anys, que això crec que poca gent ho pot dir. O sigui, vaig tenir molta sort de poder estar... Vaig estar en el projecte educatiu Òpera Secundària, que ho portava també l'Elisenda Carrasco, sí, a partir de... I, bueno, i a partir d'allà sí que vaig...
L'Elisenda, perdona, està tot arreu.
I, bueno, sí, diguem-ne que a partir del Cor Infantil de Sant Cugat a vegades és allò, sortien audicions d'algunes coses i t'avisaven, no? Em va anar molt bé per això. I allà vaig començar pues, a cantar al Liceu, al Teatre de Sant Cugat. Ara últimament sí que quan he estat allà a Suïssa vaig cantar també una òpera allà al Teatre Basilea. I, bueno, sí, he anat fent també...
Quina obra vas cantar?
Curiosament, m'han cridat molt per fer obres contemporànies.
Sí.
És una òpera contemporània de Dai Fujikura que es diu Jagold Kefa. O sigui, la traducció seria com l'escarbat d'or. Sí, sí.
I quan tu composes...
Sí.
És a dir, suposo que... com tot hi ha una evolució des que vas començar a fer els primers jocs,
sí,
ara. Quina línia diries que... Tens una línia determinada que poguessis comparar, que poguéssim entendre des de fora què és la línia... O prescindeixes d'això i vas segons el que et surt?
No ho sé, jo sempre he fet una mica el que m'ha sortit. Diguem, sempre he mirat d'anar aprenent, d'anar incorporant coses al meu llenguatge, d'anar provant de jocs nous, no? Va, em vaig a posar una de les altres regles de joc. Però, diguem-ne, no he seguit mai cap estil determinat per fixar-me, per fer les meves obres, sinó que intento, diguem, les idees que em venen, fer-ne un dictat, no? Intentant ser molt sincera. Diguem, no em sento inventant-me les cançons, sinó que són idees que venen, que en moments que no busques i inclús no els hi pots dedicar temps, no? Doncs miro de ser molt sincera amb això, amb el que em ve.
A veure si tenim ocasió de poder escoltar alguna cosa de les que has fet i podem, els que estem a l'estudi, doncs fer nostra. Pes-me la segona. Justo. Mantén-lo per sota, que anem sentint. Bueno, Anna, això sí. És Balulalou?
Balulalou, sí. Una cançó molt senzilleta, sí.
Diu senzilleta.
No, bueno, sí, són quatre pinzellades.
Jo estic meravellada.
Jo m'estava mirant a la Maria mentre anava escoltant i clar...
Ostres, tu. Se t'ha oblidat comentar que aquesta nena té 26 anyets, eh? O sigui...
26.
Sí, sí.
26.
Hi ha molt futur, veure, aquí, eh?
De totes maneres, amb això de les edats, eh? Anna, no vull menys tenir res, eh?
No,
que ho dic. No, és veritat, tens raó, Maria. És veritat. Però, clar, a vegades, en aquests moments, generacionalment ha canviat tant, eh?
Sí, sí.
Les coses que, quan parlem de 30 anys, diuen que jove. I, clar, si comences a mirar com que els compositors, doncs, de fa només un segle, no cal anar més enrere, als 30 anys havien composat moltíssim.
Sí. Bastard, Anna, bastard.
No, però jo la veritat és que penso que això que comentaves tu abans, el fet de, des de molt petita, doncs, jugar, que jugaves,
sí.
Però això, clar, és que jugar, i play és jugar.
Sí, sí, totalment.
Clar, en definitiva vol dir, l'artista, sigui l'artista, en qualsevol àmbit, sigui la pintura, sigui la música, sigui l'escena i tal, si no juga, és impossible.
Sí.
Per tant, jo no ho trobo un defecte, al contrari, ho trobo una virtut.
Jo, bueno, vaig començar, sobretot, m'agradava molt, o sigui, per exemple, aquestes cançons que estan sonant, doncs són obres que vaig fer perquè tenia ganes de cantar coses meves, i, bueno, jo tenia al Liceu un grup de cambra, per exemple, que era violí, veu i piano, i no hi ha moltes obres per aquesta formació, i vaig dir, bueno, doncs ja ho composo jo.
Clar.
I, bueno, va sortir així.
Clar, superfàcil.
No, ja m'enteneu.
No, fàcil segur que no és, però jo...
És que ho diu com si no fes res, saps? O sigui, bueno.
Jo entenc que l'Anna el que ens vol dir és que s'hi posa d'una forma...
Que li surt.
De dir, vaig a fer-ho.
Que li surt de dins, que això és meravellós.
Bueno, sí, mira, tenia ganes i ho vaig fer i bueno, i així va anar naixent tot, no? I, bueno, sí, sí.
En aquest cas, hi ha aquesta, això que dius, piano, violí i veu. Però tu has fet alguna cosa més? En composició? Jo vaig veure un quartet.
Sí, bueno, he anat fent una mica el que m'ha anat sortint o el que, per exemple, a classe han demanat un quartet de corda, del que sigui. Doncs a vegades faig coses per classe que després m'agraden i les trec, no?, també en concerts, tal... Ara que he fet això per cor, per el concurs de composició, de fet, era una de les meves primeres obres per cor, o sigui, estic supercontenta i la veritat és que aquesta experiència m'ha servit per aprendre moltíssim a la vegada de cara a nous projectes, no? I, bueno, la veritat és que obres per grans formacions no he fet, de moment, és una de les coses que m'agradaria fer en un futur proper. I, bueno, un dels meus somnis, diguem, és fer música per banda sonora, perquè, diguem, no tinc cap estil concret, però sí que molta gent m'ha dit, ai, sona a pel·lícula o tal, i és que és una cosa que m'encantaria, perquè...
No has fet algú, ja?
Bueno, he fet, sí, he fet...
Ah, és que, clar...
Ho sap tot, eh?
Clar, jo, mentre anava escoltant, deia, però sí, però no m'atreveixo a dir-ho, era una cosa que volava.
Sí, sí.
Digue-ho.
No, bueno, jo he fet... Vaig fer un curs de film scoring allà al Conservatori del Liceu i, a part, bueno, em van demanar de composar la banda sonora d'un documental. El que passa és que, al final, no... Diguem-ne, és d'aquelles coses que no acaben de sortir a la llum, tal, però, bueno, jo la banda sonora la vaig fer, però és d'aquelles coses que m'agradaria en un futur... diguem, aprofundir més en això, seguir aprenent i donar sortida per aquí també. El que passa és que és això, vull fer tantes coses que no em donen els dies.
Jo penso que en quant a composició que dius tu, la música del segle XX i per tant del XXI, òbviament la gran música, el que per entendre es diu música clàssica, que no, perquè clar, si acabes d'escriure és contemporània, no és clàssica. Però la gran música és la de cinema. Que jo penso en segons quins autors, el John Williams, per exemple, seria un característic. No,
el meu preferit,
això.
Sí, sí.
John Williams, o podríem dir moltíssims grans compositors que han fet unes obres, Morricone, per exemple.
Sí. I tant.
Unes obres que són extraordinàries, una cosa fantàstica, no?
Jo et connecto amb el meu fill, que està estudiant cinema. Oh! Ja, podeu els dos, que voli.
Veus? Jo diria que d'aquesta...
No ho he pogut amagar.
D'aquest programa tenim dues coses ja probables. Una, que l'Anna et demani per fer una pàgina web.
Això sí,
sí,
ja en
això també ho
tenim. I l'altra, que tu li presentis el teu
Ui,
fill
tant,
i llavors puguin fer alguna cosa plegats. Maria, de tot això que estem parlant i que veiem aquesta interrelació entre les arts i sobretot amb la manera d'enfocar-ho, no? Tu diries que tu vas començar tard amb això que estàs fent. Va haver-hi un moment que el grup de les Xandrides vau estar no exactament, però quasi actuant professionalment.
Home, Déu-n'hi-do, sí, amb el Dona Sàpiens, que estàvem dirigint...
No?
Sí, sí, a l'Alexis i al... com es diu? A la Gràcia, no em surt. Vam estar dirigides pel Jordi Portí, aquella obra la vam fer 30 i escaig vegades, i va ser molt xulo allò, perquè aquella obra tenia de bo que rèiem cada vegada que la fèiem, i va ser molt divertit. Vam anar a Andorra, vam anar a Sitges, vam anar, jo què sé, és que no me'n recordo, però molts llocs, està molt bé.
I aquesta experiència, en aquest cas, més professional, des del punt de vista teu, et va compensar o vas pensar que potser no era...
A mi em va compensar moltíssim. A mi i a totes, jo crec. El que passa és que, clar, evidentment, això té, quan no t'hi dediques professionalment, té un cost al teu àmbit professional, no? I, a veure, nosaltres el cost que ha tingut ser Xandrina és un cost familiar, perquè els nens eren petits i això tenia unes hores d'ausència, evidentment, i un cost professional per les que som autònomes, no? Perquè la que és autònoma és la que pot fer els cartells o anar a la ràdio o... Les altres també fan coses, eh? Però no sacrifiquen els usuaris perquè no poden, evidentment. Però, bueno, todo lo volvería a hacer una y otra vez, eternamente.
Ara, diem, parlem d'això, Anna, doncs hi ha aquest... La Maria ha apuntat una cosa que és molt important i aquesta setmana que parlem de la dona és precisament això, els fills. Mm. Primer... tenir fills,
sí.
Que seria la primera, i la segona, una vegada existeixen, com ho compaginem, com ho arreglem amb la parella?
No és gens fàcil, com això
fem,
sí que és difícil.
Com ho fem?
Sí. És molt difícil.
Bueno, jo no en tinc, de
no,
moment.
No, però vull dir, la teva visió en aquest sentit, quina és en aquest moment?
En relació a la música,
en relació
per exemple.
Amb la teva en activitat, general... amb la teva activitat i com ho penses?
És que la veritat és que no ho sé i no hi he pensat massa, tampoc. Jo, pel que veig amb la gent que conec, depèn molt del cas concret, perquè hi ha gent que s'ho pot muntar molt bé, que estan fixes, per exemple, en aquest cor o en aquest altre, estan la parella en el mateix cor, el que sigui, llavors s'ho poden muntar bé. Suposo, clar, hi ha molts altres casos, cantants que han d'estar viatjant moltíssim, això sempre complica una mica les coses, no? Bueno, suposo que cadascú és un cas. Però bueno, suposo que s'ha d'organitzar molt un, no? Sobretot amb aquest món de la música, que és sempre tan poc rutinari, no?
I des del punt de vista de les possibilitats aquí, per poder desenvolupar la teva feina?
Ai, bueno, està una mica per veure. Jo, per exemple, clar, acabo d'acabar els estudis ara, fa just 2 mesos que he acabat màster i estic una mica a veure què surt, què passa, de moment estic contenta. El que passa és que em crida molt l'atenció que sempre m'han dit no, molt, vés a l'estranger, vés, jo què sé, a Viena, a París, a aquests països, no? I si t'ho diuen deu ser per alguna cosa, diguem. Jo de moment estic contenta, diguem, tinc tota l'agenda plena per aquest any, estic contentíssima i super agraïda per això, més amb gent que estic molt a gust. Però bueno, sé que no és fàcil. I estic una mica a l'espera a veure els pròxims anys. És que no vull parlar per molt més endavant perquè és que realment no ho sé.
Clar, és difícil poder plantejar-s'ho perquè es dona aquesta circumstància que comentàvem també, de que falten uns circuits normals perquè tota l'activitat de moltíssima gent que està que comença o que està en els primers moments doncs realment pugui...
I a la vegada és un luxe, Eduard, o sigui, a l'edat de l'Anna poder dir jo vull viure d'això i, o sigui, perquè, com diu l'Anna, i a mi també em passa, ens agrada fer moltes coses. A mi m'agrada escriure, m'agrada llegir, m'agrada viatjar, m'agrada fer moltes coses, no? Però poder-te dedicar professionalment a la teva passió, en el cas de l'Anna, cantar o composar, és un superluxe. Altra cosa és que el nostre país estigui preparat o no per rebre aquests talents, no? No sé si haurà d'acabar marxant o no, espero que no, perquè
els talents hi
són, no? Però poder-te dedicar professionalment a allò que més t'agrada és un verdadero lujo. O sigui, si jo pogués dedicar-me professionalment al teatre, jo no he estudiat teatre, vull dir, surt d'anar fent, no? Ostres, seria un somni per mi. Ella el té, el somni hi és, no? Doncs pues es tracta de veure quin camí fa. Si és a dins o fora, evidentment que seria millor dins, però té l'opció també de volar i de fer el que vulgui, és fantàstic.
Clar, jo d'altres maneres diria que això que t'aconsellen, vés-te'n a fora, vés-te'n a fora,
sí,
doncs també, podríem dir, no només, també. Però clar, el bo seria que efectivament aquesta carrera la pogués desenvolupar a fora i a dins.
Sí, jo, a mi m'agradaria molt viure aquí. M'agrada estar aquí, vull dir, he estat vivint 3 anys fora i he volgut tornar.
Clar.
Jo aquí és on estic bé, el que passa és que, bueno, tornem al mateix de sempre, que qui hauria de valorar aquestes coses perquè funcionessin, pues no està prou valorat, no? I no es pot comptar amb això i, clar, pues ho patim, no?, les persones que ens hi dediquem. Mm. I per això ens diuen, vés a tal país, perquè hi ha països on ho valoren més i, clar, els talents acaben marxant allà.
Clar, no.
És el que...
Hi ha un concepte, per exemple, hi ha un apartat que és el de la dansa, que si aquests, que dèiem teatre, el que esteu, i el que és de música, el de la dansa ja és...
Ja és així o sí o sí.
Exactament. Sí. És impossible.
Sí, hi ha molt poc ballaria aquí.
Segur, perquè que un teatre del Liceu no tingui una companyia de dansa, que és una cosa impensable, no? Com és possible que no? I l'ha tingut. I l'havia tingut.
És curiós, perquè és aquestes professions que tu deies abans de play, que és jugar en el fons, no? Però jugar és moure emocions, és molta feina, és molt dur. Fer teatre o fer música o fer dansa són professions que requereixen d'un esforç físic i psíquic moltes vegades, no? I això no es valora. I per què no?
Sí.
Saps? No es valora, només es valora en casos molt concrets, en el món del teatre, en el món de la música o en el món de la dansa, no? Aquí tenim grans ballarins, però per què només 10? Sí, a Espanya estic segura que hi ha mils de ballarins meravellosos, no? Han de marxar.
Sí, i moltes vegades és trist perquè es valora més qui ve de fora.
Clar.
Que no el talent intern que hi ha. I jo he sentit moltíssima gent que ha dit he hagut de marxar fora perquè
em valoressin.
I és molt trist, això, realment.
Això ha passat molt i segueix passant i fa l'efecte, no sé per què, però l'efecte que seguirà passant. Hi ha un altre seguint amb la teva carrera, i és quan tu arribes a aquest moment, quan tu tens acumulada molta la composició, molta cosa, perquè, com deies, des de molt...
Tinc bastantes obres, sí, i algunes guardades al calaix que no...
I no, això ho vull dir-te. I una vegada ara has tingut aquest èxit, sí, tens previst el presentar més coses? O t'han demanat coses?
Bueno, ara m'ha sortit un parell de projectes. Un d'ells sí que està confirmat i puc anar dient. Per exemple, a l'octubre viatjaré a Ljubljana,
sí,
per fer un projecte de composició experimental, que en tinc moltes ganes, la veritat.
Electrònic?
No, és per... A veure si ho explico bé. Per el Sirena Bicycle. O sigui, és un instrument,
sí,
curiós, nou, que és com una bicicleta que la roda de darrere, en comptes de ser una roda normal, hi ha... És com un cercle, un cilindre, bueno,
sí,
com una roda de plàstic, diguem, amb diversos foradets. No sé molt bé com funciona, perquè només ho he vist en vídeo, però que és capaç de fer diferents sons, diferents notes.
Anar girant.
Sí, i m'han demanat de composar per aquest instrument i alhora cantar mentre vaig amb la bicicleta.
O sigui,
lo qual és que, clar, no sé, o sigui, intento pensar en com serà i com fer-ho i de moment no en tinc ni idea, però sona tan divertit. Mira, m'hi he llançat a la piscina i ja ho aniré veient.
No, jo penso que comentàvem abans, no?, el fet de jugar entre això.
Sí.
És això precisament.
Sí, sí.
En definitiva, quan tu penses en segons quin tipus d'artistes que han aconseguit al cap dels anys ser coneguts i molt famosos, si veiessis la gènesi d'allò, o sigui, com i per què va començar, probablement es trobaria un joc.
Segurament, sí, sí.
Amb un joc un dia d'aixecar-se al dematí, d'aixecar-se al dematí i dir, i si faig, i si poso, i si... No?
Sí, sí, és la necessitat, no?, de fer aquella cosa, de fer-ho per la necessitat i pel joc, sí.
Bueno, tenim el monòleg de la zorra, ai, aquest que vindrà el dia 20, i esperant arribi el dia 20, en quins ànims estàs, Maria?
Com ens està en l'ànimo histèrico? No, home, estic nerviosa, evidentment que estic nerviosa, però vull pensar molt en el moment de disfrutar l'obra, no? Vull pensar que quan s'encenguin les llums de l'escenari jo hagi començat un text amb tota la seguretat i tota la consciència de disfrutar aquella hora, que serà una hora molt important a la meva vida.
Hi ha alguna possibilitat de que això giri amb algun...
Sí. No ho sabem encara. Estem parlant amb drets d'autor i històries d'aquestes i no, encara no ho sé. M'agradaria molt, evidentment. Sí que d'una manera o altra intentarem fer-ho, però ja en parlarem.
No, t'ho dic perquè hi ha aquest circuit de teatre amateur que fa un... intenta, com a mínim, doncs crear aquest tipus de possibilitat de poder girar.
De fet, és una obra que jo penso que és molt interessant moure-la, perquè parla d'igualtat, parla de maltractament, parla d'història i parla de violència de gènere i de guerres. O sigui, és molt actual el que dèiem abans, no? Està escrit fa 3.000 anys o 5.000, no ho sé. I és que estem al mateix punt. Punyetes.
I en aquest moment estem parlant d'un problema que s'està produint a la frontera de Turquia amb Grècia, que és precisament
és tremendo.
La localització de la història de l'Helena de Troia.
Sí, para más, no? O sigui és que... tremendo que el ser humà segueixi amb les mateixes tonteries, no?
Bé, Anna, sí. A veure si aquest plantejament que estàs fent de futur, a veure si avança i podem aconseguir, efectivament... No m'agradaria que fos així, no? Perquè diguessin, sí, hi ha la Campmany, que té un fat, tal, 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 i torna aquí una altra vegada.
No, això no ha de ser així. No.
Bueno, a veure...
Vull dir que això, com deies tu, que efectivament pot ser que hi hagi aquesta necessitat de poder fer-ho fora, perquè després aquí... tinguin en compte.
Fixa't que nosaltres donem per fet que triomfaràs. Aquí o allà, però donem per fet que triomfaràs.
Bueno, jo de moment estic amb el que estic molt contenta amb això i totes les portes que es puguin obrir, pues, encantadíssima.
Perquè ara, un vegada acabat el de Basilea, sí? continues amb el cor del Palau.
Del Palau, sobretot, sí.
I?
Ara estic, bueno, fent projectes amb el cor de Cambra del Palau, amb el cor Ars Nova, amb el cor Francesc Valls, o sigui, els cors així professionals de Catalunya, alguns d'ells, i també, bueno, vaig tenir projectes puntuals com a solista, ara sobretot el maig i juny en tindré, i, bueno, clar, és que a l'acabar de tornar, no, durant el màster, no podia planificar moltes coses.
Clar.
Tinc aquest projecte a l'octubre i, bueno, aniré al Cor Mundial altra vegada aquest estiu i a la primavera de...
Perquè el Cor Mundial gira per 4 o 5 països, no?
Sí, aquest any es va per Àustria, Itàlia, Alemanya, Rússia, bueno, aquesta zona. I
si el coronavirus us deixa.
Sí, ja veurem què passa amb tota aquesta història. Sí, ma mare també m'ho ha dit, això.
No, dic perquè, clar, veient els titulars... Hi ha una cosa que no hem comentat, perquè també, a part de fer actuacions amb piano, acompanyada de piano, violí i tal, sí? També has fet opereta.
Sí, he fet... Bueno, vaig fer una opereta, per exemple, al Teatre del Sol, de Sabadell. Els Pirates del Sol m'ho vaig passar molt bé. Ja fa potser 4 o 5 anys d'això...
Que és una obra que van fer els de Güell de Gom, també la van fer.
Sí, també ho van fer, sí. Jo ho vaig fer, en aquest cas, amb el Teatre al Sol, que vam fer, una borrada de funcions. Potser vam fer 60, 80. Estàvem cada cap de setmana a 3 funcions. Em va anar molt bé per agafar taules, perquè al final era com estar davant de públic o darrere, és que sí. Era el mateix. Ja. Sí. Ho he perdut una mica, potser, ara, però...
És aquest tipus de musical, del segle XIX.
Sí.
Que va ser el principi dels musicals. A més, és curiós perquè els autors eren dos, Gilbert i Sullivan.
Sí.
I resulta que després va haver aquell cantant que es deia Gilbert Sullivan. Sí. que va copiar i va posar com si fos el seu nom i no ho era.
I no ho era.
I no ho era. Doncs escolta'm, Anna, molt contenta que hagis vingut.
Igualment, merci
per... Jo veig que hi aquí hi ha un futur esplèndid.
Gràcies.
I penso que vaja, que aquesta, des d'aquest principi, aquests 4 mesos de començar a cantar el que cantaven els teus pares, hi ha un mica un indici d'això. I Maria, no cal dir-ho, Maria, aquesta carrera que tu vas fent paral·lela, paral·lela a la teva professional, de voler mantenir aquesta cosa oberta de l'art, del mecàs teatral, de l'actriu.
Tossudament, sí.
Tossudament, tal com ha de ser, tal com ha de ser, perquè si no...
No. Bueno, perquè un ho fa perquè li agrada, no? I perquè li omple, sí.
Exactament.
Si no, no ho faria.
I quan arribis a l'últim moment ja saps que sempre passa igual. Quan estàs a punt de sortir a l'escenari, els nervis són els que són.
Però una vegada entres
a l'escenari, segur que això funcionarà.
Ai, espero que sí, de veritat que ho espero molt.
El dia 20, al Teatre de Mirasol,
sí,
tindrem Juicio en la Zorra, de Miguel de l'Arco, amb Maria Vancells com a única actriu a l'escenari. I en aquest any, no diguem que quan tinguis alguna cosa, quan presentis alguna cosa, que es pugui parlar, aquí tens un lloc per poder-ho dir.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, moltes gràcies
a les dues. Eduard.
Merci.
I després d'escoltar el senyor Pavarotti cantant el brindis de La Traviata, continuem explicant una mica què passarà a aquesta agenda del cap de setmana, que com sempre, hi ha molta cosa a veure. A veure, avui dijous, a les 21 hores, al Mut de Torreblanca, Bossa Nova i Bolero. En aquest cas, és per Estefania Saborido, veu, i Iker Tusset, guitarra. I el divendres, demà divendres, a 9:15, a les 20:30, recordeu, perquè això és més llarg que l'obra i per tant comença una mica més aviat que habitualment, a les 20:30, al Teatre Auditori, La Traviata de Giuseppe Verdi, pels amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès, i a més amb un repartiment molt interessant. El director musical és en Xavier Puig, el director del cor, en Daniel Gil de Tejada, el director de escena, en Carles Ortiz, i la Maite Alberola és la Violeta Valerí, l'Albert Casals, l'Alfredo de Germont, i l'Ismael Pons, el Giorgio Germont, i la Natovella, la Flora Verbois, i Laura Obradors, la Anina. És un repartiment molt interessant que segur que faran una Traviata d'aquelles per poder recordar i gaudir. També hem de dir que, per qui li pugui interessar, a les 7 de la tarda, a les 19 hores, en el Teatre Auditori, en el Cafè del Teatre Auditori, es fa aquella entrada de Parlem de, en aquest cas de la Traviata, evidentment, amb Roger Alier, que es fa justament una hora i mitja abans de que es representi l'òpera en el teatre. També el divendres, a les 9, en aquest cas al Teatre de Mirasol, es presenta Vida. És un espectacle de titelles, un espectacle que està multipremiat i que la direcció, el text original, o sigui, no el text, sinó la idea original i la manipulació són d'en Javier Aranda, i ens explica dient que la vida són dues mans i l'univers d'un cistell de cosir. Aquest és un espectacle que les mans, com a part d'un ésser, com a protagonistes, com a éssers especials, que creen moviment, etc etc. El dissabte, tornem al Teatre Auditori, en aquest cas amb una obra molt interessant, Eva contra Eva, de Pau Miró, que s'ha basat en la pel·lícula que en el seu moment va fer en Mankiewicz, en Bette Davis, i que en aquest cas ha dirigit la Sílvia Munt i que interpreta Emma Virasau, la Nausica Bonin, Eduard Farello, l'Andreu Benito i la Marisa Josa. Dos actrius de dues generacions ben diferenciades han d'interpretar un mateix personatge i en aquesta situació s'afronten dues maneres d'entendre la vida i la professió. És una gran obra, la pel·lícula possiblement molta gent la recordarà, i qui no l'hagi vist, doncs pot interessar-se per veure què passa amb aquestes dues actrius, què passa amb la incorporació de la jove a la vida de la més gran. El diumenge, a les 18 hores, al Teatre Auditori, que bèstia! Idea original de Jaume Mateu, és a dir, en Tortell Poltrona, que dirigeix i interpreta, com és natural, com a pallasso, i la senyoreta Titat, que és en Montserrat Trias, i en Bobes, que és en Boris Ribas. És el nou espectacle de Tortell Poltrona, amb un títol que ja és clàssic, que un tribut als números còmics eterns i els gags que sempre ens fan riure. I, per tant, interessantíssim. També a les 7 del diumenge, a l'Aula Magna de l'Escola Municipal de Música, concert de Gemma Torralbo, saxo, i Joan Company, al piano. I a les 21 hores, a les 9 de la nit, a la cafeteria del Teatre Auditori, com és costum, el diumenge a la nit, jazz, en aquest cas amb el Jaume Llombart Sextet. En aquest cas també amb una col·laboració fantàstica, el saxo, i que esperem que sigui un d'aquells concerts que es poden recordar. Per tant, tanquem aquest programa d'avui amb una peça Buddy and Soul amb el gran saxo
Coleman Hawkins, i us anunciem que la setmana que ve tindrem una mezzosoprano amb nosaltres, Anna Hassler, i segurament el director del concert que es farà l'altre divendres al Teatre Auditori amb una sèrie de compositors de gran categoria. Buddy and Soul amb vosaltres i fins dijous vinent. Adeu. Mm-hmm.